Si algun dia em vols escriure, ara ja saps on trobar-me. Si algun dia em vols escriure, ara ja saps on trobar-me. Estic al front de Gandés, a la trinxera, defensant-me.
El 25 de gener de 1939, un dia abans que els nacionals entressin a Barcelona, una noia de 23 anys arrossega un sac de llenties pel carrer Mallorca. L'ha tret d'un magatzem de queviures abandonat quan els republicans fugien. Aquesta noia era la mare del periodista Llibert Ferri. Bona tarda.
Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
Igualment, i amb aquesta història comença el seu nou llibre, L'ombra dels anys, memòria d'un tram de vida europea, 1939-1990. I parla de la Guerra Civil, del franquisme, però també d'esdeveniments que ha cobert com a periodista, com la caiguda de la Unió Soviètica i el comunisme. Parlem una mica i una mica de tot el que reflecteix aquest llibre i la història d'en Llibert. En aquest llibre, Llibert, parles de la teva família, gent humil, de la Barceloneta, republicans. El que expliques d'ells és la història de moltes famílies. En part, el llibre és una crònica de la vida quotidiana durant la Guerra Civil i el franquisme.
Sí, és una crònica del dia a dia de gent, tu has dit, gent treballadora, però gent treballadora que ja tenia un cert lligam, un cert compromís amb una certa, entre cometes, il·lustració. És a dir, és gent com, per exemple, el meu pare, que pertanyia al CATSI, al Centre Autonomista de Dependents. La meva mare era brodadora, les seves germanes eren modistes, estaven en contacte amb el casino republicà. Eren gent ja una mica avançadeta. No vol dir que fossin unes activistes, uns activistes polítics, però eren gent que després va viure la derrota molt amargament perquè havia hagut un compromís.
Comences el llibre parlant de la teva mare, de com va arrossegar, ho explicava, amb aquest sac de llenties pel carrer que va treure d'un magatzem abandonat el dia abans que els nacionals entressin a Barcelona. Què va passar amb aquest sac? Què va passar amb aquestes llenties?
Aquest sac de llenties el van portar el mateix dia que van entrar els nacionals, el dia 26, el van portar allà on vivien a la Barceloneta, al carrer Sant Josep, al número 10, el van deixar, no, es veu que no hi cabia dintre del rebost, i el van deixar fora de la cuina, i el van anar gastant, de manera que quan el meu pare torna del camp de concentració de Sant Ciprien, al cap d'uns mesos, cap allà, jo calculo que cap a meitat de juny, abans de Sant Joan, es troba encara que hi ha llenties, no? Vull dir, això la família, el meu pare se'n recordava i la meva mare em feia broma, no? I a mi, com una cosa que per ells no tenia massa importància, però que jo vaig recordar, a mi se'm va quedar molt gravat aquestes coses, no? I això a l'hora d'escriure, doncs, ha sorgit. El que faig, aviam, amb aquest llibre no és ni una biografia ni sí. Són unes memòries. Dic allò que no són. El que són és una crònica memorística, periodística, literària, que a vegades és més periodística i a vegades és més literària, que m'ha comportat moltes contradiccions, perquè en molts moments vaig dir que això no era el meu i pensava jo, què estic fent? Mm-hmm. Això potser és una paròdia de creativitat, potser estic fent una cosa. L'editora d'Angla, la Rosa Rey, s'ho va llegir ja ben avançant, va dir, no, cal rectificar algunes històries, però és aquest l'estil. És a dir, es tracta de barrejar el Churchill amb la Monyos, es tracta de barrejar doncs la Barceloneta i amb l'ocupació alemanya i el reembarcament de Dunkerque. O sigui, tot això, el trenat aquest està molt bé. Bé, doncs bé, doncs és el que he fet.
L'ombra dels anys, memòria d'un tram de vida europea, amb històries personals de la família de Llibert Ferri i de moltes altres històries que passen en paral·lel, perquè la història no només n'hi ha una, és el que deia, al mateix temps hi ha Churchill i hi ha la Monyos i es pot, tot funciona en paral·lel. Per exemple, la història del teu pare quan surt de Sant Ciprien, el teu pare no té clar si anar a París o tornar a Barcelona, al final opta per tornar-hi.
Sí. El meu pare quan surt ja, quan surt i per sortir no ha de vendre's aquest anell que jo encara porto, doncs resulta que ell ja té clar que no va cap a dalt, cap a París. Uh-huh. Ell, el meu pare era un home molt intuïtiu i en seguida ell va pensar que anar cap a París era un perill perquè els alemanys ocuparien Europa, que aquella guerra esclataria. I que aleshores, dintre del que cap, tornar a Catalunya tenia riscos, però ell tampoc no havia participat en cap organització. A nivell armat no era de les patrulles de control, de les milícies i tal. Podia aconseguir avals de la merceria de, del senyor Lluís, d'allà de la Barceloneta, que li van fer els alts, i que se'n podia sortir passant un procés de depuració que el va passar. I jo crec que li va sortir mínimament bé.
Pel que fa als camps de, del sud de França, els camps de concentració, potser ens falta una mica d'informació o ens falta que ens expliquin millor, per exemple, el meu avi, que hi va ser, en un dels camps argelers. Personalment, moltes vegades aquesta gent no explicaven. A nosaltres li preguntàvem moltes vegades les coses i no les explicaven, segurament per sobrepassar el dolor. Però no sé si oficialment també i a nivell d'historiografia s'ha explicat prou el que va passar allà.
No s'ha explicat prou. És a dir, sobre això m'he trobat jo que he estat esbrinant arran d'escriure el llibre. Sobre els camps de concentració a Europa durant la Segona Guerra Mundial hi ha molt, o sigui, n'hi ha molt escrit i n'hi ha molt investigat. I lògicament és normal, perquè hi va haver un holocaust, hi va haver un extermini. Però sobre els camps del sud de França s'ha escrit poquíssim, molt menys, d'alguna manera, proporcionalment, el que hauria d'estar escrit. Sobre aquest tema, qui ha escrit bastant és la psicoanalista Anna Miñarro, que, per cert, vull aprofitar perquè demà presento el llibre al Memorial Democràtic.
Oh, i tant.
I aleshores, a les 7 del vespre, sí. I aleshores la presentadora és l'Anna Miñarro. És una psicoanalista que ha fet tot un estudi, possiblement el primer estudi profund sobre les conseqüències de la gent que va estar als camps d'Argelers i Sant Ciprien.
Doncs serà molt interessant. Demà, recordem, a les 7 de la tarda...
A les 7 de la tarda, al Memorial Democràtic, al carrer Peu de la Creu 4.
Doncs queda apuntat aquest llibre, L'ombra dels anys, que explica moltíssimes històries a través de la història de la família de Llibert Ferri i reconstrueix com era també la vida quotidiana durant els anys del franquisme. Per exemple, expliques el rebombori que hi va haver quan el Se'n va anar va guanyar el festival de la cançó Mediterrània el 63.
Se'n va anar en un dia molt clar. Jo no sé si a una terra llunyana.
És relativament fàcil d'entendre, eh? Festival de cançó Mediterrània, 1963, plena dictadura, en català, el Se'n va anar, guanya. Com ho rep la gent? Com una clatellada del franquisme?
Com una clatellada del franquisme, entre altres coses, perquè el franquisme no va tenir en compte que aquell era un festival internacional que es feia a Barcelona. Ells es pensaven que bé, que així podien donar d'alguna manera. Era el moment en què en Frank Iribarne volia fer un simulacre d'obertura, uh-huh. I van pensar que bé, que aquell festival allà, que ja s'havia fet el festival aquell, era, penso que era la cinquena edició, deixar presentar una cançó en català, no passava res. No van tenir en compte una cosa, que el públic del Palau de Congressos de Montjuïc era el que votava. I la gent va votar, clar, va haver un vot autènticament polític, al marge de que la cançó tenia qualitat. I això va crear una autèntica crisi política dintre del franquisme. ¿Cómo esta gente se les da un premio per una canción en català? Doncs aquí ja es van començar a obrir, d'alguna manera, escletxes.
Aquest llibre que ens transporta un altre cop al franquisme, a la Guerra Civil, ens pot servir també d'excusa per intentar entendre, o no, què ha passat després, perquè el llibre arriba fins a l'any 90. Ara tanquem aquesta porta del tema del franquisme, en obrirem d'altres, però la tanquem amb una pregunta, Llibert. Moltíssima gent porta anys dient que això del franquisme i el que va passar després, la transició, no ho va fer prou bé en general per fer net i que ara n'estem pagant les conseqüències. Com ho veus tu?
Totalment no es va fer net. Jo crec que hi ha tres exemples a Europa del fet de que no s'ha fet net i això ha fet rebrullar el rerefons, el substrat franquista feixista que hi havia. Un és Àustria, o sigui, Àustria va ser ocupada, però l'any 55 va ser desocupada pels aliats i pels soviètics, i no va haver un procés de desnazificació. Veiem els resultats electorals d'Àustria, uh-huh. I estan claríssims. Un altre seria la Unió Soviètica, és a dir, no va haver un procés de desestalinització, l'equivalent al que seria d'una desnazificació, i Putin, vull dir, Putin és un producte d'allò, d'aquell substrat, i Putin en aquest moment doncs, està considerat com una mena de Stalin postmodern, no? I l'altra és Espanya. Espanya doncs, va fer una transició en la qual tot el substrat franquista va quedar soterrat, no es va fer net, i ara estem patint les conseqüències. I l'estem patint no només amb la qüestió territorial,
no.
Patint en quant a drets socials, en quant a cultura política, és a dir, som un país en el qual la resignació, la por i la indiferència han guanyat gran part de la partida.
Ara parlàvem de la Unió Soviètica i el Llibert Ferri va ser corresponsal de TV3 de l'Europa de l'Est i la Unió Soviètica entre el 87 i el 2007.
I el 2007.
Anys brutals,
Em vaig moure amb aquestes dues dates. Això no vol dir que estigués sempre allà, però viatjava o va haver una etapa que hi vaig viure i vaig continuar viatjant-hi per tota aquella àrea. Sí,
estem
20 anys.
Estem dient que durant 20 anys en els que van passar coses espectaculars en aquella zona, tu vas veure la caiguda d'aquest comunisme que dius que tampoc va acabar de caure del tot.
No va acabar de caure del tot, indubtablement, en el que tenia de que el comunisme s'havia empaltat amb aquells substrats també totalitaris que havien quedat a Hongria durant el règim d'Orhi, després el règim comunista. Aquí tenim l'Orban, indubtablement. Això és un clar exemple. Després, si entrem a Romania, entrem a Bulgària, entrem a la mateixa RDA, és a dir, l'antiga Alemanya Oriental. Hi ha problemes a Alemanya Oriental que encara no s'han resolt. I són l'anys ja de la República Federal d'Alemanya. Hi ha problemes de despoblació, hi ha problemes de que la major part de violència ultra prové d'estats de l'antiga RDA.
Així ho tenim. En la pàgina 249 del llibre de l'Ombra dels Anys del Llibert Ferri expliques una anècdota precisament amb Lech Walesa, un llibre, i tu cobrint el referèndum de 1987.
Exactament.
Què va passar?
Sí, va passar que jo em vaig trobar, és a dir, els filòsofs dissidents anticomunistes parlaven molt i feien molta conya d'un mite que s'havia creat durant l'època comunista i estaliniana, que era l'homo sovieticus. I l'homo sovieticus, jo vaig dir, això és una bestiesa com una catedral, no? No, vaig arribar a conèixer l'homo sovieticus en diferents etiquetatges polítics. O sigui, vaig arribar a conèixer l'homo sovieticus, on era Boris Yeltsin, vaig arribar a conèixer l'homo sovieticus, aquest Vladimir Putin, i l'homo sovieticus, aparentment demòcrata, aparentment, era en Lech Walesa l'home que va encapçalar d'alguna manera. No, ell la va liderar com a figura visible. Sort que darrere hi havia gent intel·ligent. I bé, aleshores jo vaig estar l'any 87 per entrevistar-lo. Resulta que la traductora doncs, em va demanar el llibre d'ell en castellà, perquè ella només arribaven en anglès, en polonès estava prohibit, li vaig portar en castellà, ella tal, es va posar molt contenta, li dona amb en Lech Walesa perquè li signi, i en Lech Walesa diu que aquell llibre, encara que sigui en castellà, és d'ell perquè l'ha escrit ell i se'l queda. I jo li vaig dir, no, escolti, aquell llibre l'he comprat jo, és de la Hanna Sassada, ella vol que el firmi. Per tant, firmi el llibre i no se'l quedi. Vull dir, si vol, enfadis amb mi. Però aquell llibre, jo me l'emporto. O firmat o no, però me l'emporto.
Hi ha moltíssimes històries.
L'homo sovieticus, és a dir, l'homo sovieticus.
Hi ha moltíssimes històries en aquest llibre apassionant, L'ombra dels anys, memòria d'un tren de vida europea. Estem parlant, per exemple, perquè tenim poc temps avui, Angela Merkel. Estem parlant d'un document que troba Llibert Ferri sobre l'assassinat de Carrero Blanco del KGB, però només vas poder veure el títol perquè
estava
classificat.
Els títols. Està classificat, però sí, però tinc l'anunciat de la classificació, el dono.
I moltes altres personatges com Andreu Nin, Ramon Mercader i la crisi de Grècia, com últim dels fenòmens, precisament, que retrata en aquest llibre L'ombra dels anys, del Llibert Ferri. Recordem, demà presentació a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, Memorial Democràtic, carrer Peu de la Creu, número 4. Estic fent propaganda aprofitant...
Sí, home!
Que és demà!
Clar que sí!
I que crec que bé, que és l'última... Jo crec que és l'última etapa de presentacions, no? I a part, crec que està bé, perquè s'han complert 80 anys del final de la Guerra Civil i del començament de la Segona Guerra Mundial, que és el setembre, i el setembre-octubre comencen els fets que culminen amb la caiguda del mur de Berlín, que en farà 30 anys. O sigui, que d'alguna manera... parlant d'aniversaris, doncs...
Totalment. No deixeu de llegir L'ombra dels anys, el Memòria d'un tren de vida europea, 3990, Llibert Ferri. Moltíssimes gràcies i felicitats per la
feina. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Que vagi bé.